Bona tarda. Ara són les dues del migdia. No plou, la sequera persisteix i el govern aplana el terreny i ja té aprovades les restriccions que aplicarà durant la fase d'emergència d'aquesta sequera, que entrarà en vigor quan les reserves dels embassaments estiguin per sota del 16%. Avui superen per molt poc aquest 16%. Les pluges previstes per aquests dies han estat més minces del que s'esperaven i, per tant, si no hi ha canvis a la vista, s'entrarà en emergència per sequera d'aquí a 15 dies, és a dir, a finals d'aquest mes de gener.
Tenim aprovat un pla especial de sequera que ens diu quines són les restriccions que s'han d'aplicar quan entrem en emergència 1, quan entrem en emergència 2 i quan entrem en emergència 3. El que aprovem en aquest acord de govern és una flexibilització d'algunes de les mesures del Pla Especial de Sequera per adequar-les a la situació d'avui.
Escoltàvem el conseller d'Acció Climàtica. Les restriccions aprovades avui pel govern suposaran canvis importants per a uns 6 milions de catalans i catalanes. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda.
I és que amb aquestes noves restriccions es preveu el tancament de les dutxes, els gimnasos i els hotels, càmpings i parcs aquàtics no podran omplir les piscines.
Tampoc es podran obrir les dutxes i els rentapeus de les platges aquest proper estiu. Això sí, amb l'objectiu d'evitar que morin els arbres, el govern permet el reg de parcs i jardins públics amb aigua regenerada o freàtica, mai amb aigua de boca.
Tot això perquè Catalunya ja està patint avui la pitjor sequera des que es tenen registres i les previsions alerten que la situació seguirà sent molt greu a curt, mitjà i llarg termini, com ha recordat el govern avui al migdia en la roda de premsa després del Consell Executiu que ha fet com cada dimarts. Així que també responsabilitat de tothom per fer un ús responsable de l'aigua. Avui, en aquest informatiu, us detallarem totes les mesures que entraran en vigor en aquesta fase d'emergència final de mes i parlarem de com hi veuen els gimnasos afectats també per aquestes dures restriccions. En parlarem amb la patronal catalana i amb la seva gerent, Yolanda de la Torre. Recordem que els gimnasos hauran de tancar les dutxes dels vestuaris. També avui el govern espanyol ha decidit desclassificar documents oficials sobre l'espionatge que es va fer el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el programa Pegasus.
Los principales interesados en esclarecer esta cuestión es el gobierno. De hecho, les recuerdo que fue el gobierno quien puso en manos de la Audiencia Nacional este asunto.
I ho farà a petició del jutge que investiga aquesta causa.
El jutge vol saber si el Centre Nacional d'Intel·ligència disposa de llicència per utilitzar el programa Pegasus, si va ser el CNI o un altre organisme el que el va comprar a software i quines persones d'aquest organisme van participar a la compra de Pegasus. El magistrat vol tenir tots aquests detalls abans d'interrogar l'exdirectora del CNI, Pat Esteban.
I el govern català valora aquesta desclassificació satisfactòriament, tot i opinar que arriba tard.
Una desclassificació d'una documentació que s'hauria d'haver fet ja fa molts mesos. Per tant, entenem que ara es fa el que ja s'hauria d'haver fet temps enrere.
Com dèiem, aquesta desclassificació que va decidir avui l'executiu espanyol en el Consell de Ministres que s'ha celebrat avui a Madrid i que, atenció, els fumadors, també ha aprovat un decret que equipara el tabac escalfat al convencional i prohibeix que es comercialitzi amb aromes.
A més, s'obliga que en l'etiquetat figurin les advertències que tots aquests productes són perjudicials per la salut. Aquesta normativa afecta només el tabac escalfat i no tots els dispositius de vapeig, tot i que el Ministeri de Sanitat ja està treballant per regular també aquests productes que s'han popularitzat entre els més joves.
La mesura que segueix una directiva europea hauria d'entrar en vigor d'aquí a 3 mesos, un cop es publiqui al BOE, previsiblement demà dimecres. Tot això en un dia on s'ha confirmat que els contagis de grip i coronavirus ja van a la baixa. Catalunya ja ha superat el pic d'aquesta epidèmia, però el Departament de Salut avisa que cal estar atents per una possible segona onada.
Aquesta setmana ja no s'han detectat tants casos com l'anterior, tot i que Salut avisa que la incidència continua sent elevada i, per tant, la població pot continuar contagiant-se dels virus.
I en els esports, titular per a aquest moment.
Que estoy orgullosa de formar parte de una generación poderosa de mujeres que están cambiando las reglas del juego y del mundo. Gracias.
I és que la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, és the best. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Efectivament, era la segona que parlava en aquest any. No hi ha cap dubte que la blaugrana és la millor jugadora del món actualment. Un nou guardó ho ha confirmat. El premi The Best, que va deixar una sensació agradolça a l'expedició culer, ni Cata Coll ni Jonathan Giraldet van ser premiats.
I aquesta nit en el futbol també torna a la Copa del Rei.
Amb un Getafe Sevilla a les 8 del vespre, Atlètic de Bilbao a la Vés a les 9 i Tenerife Mallorca a les 10. Demà serà el torn del Girona, que rep a Montilivi al Rayo, i dijous el dia gran amb Unionistes Barça i el derbi Atlético Real Madrid.
Va, d'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La jornada d'avui ve marcada per la nuvolositat variable arreu de Catalunya i per alguns bancs de boira que a hores d'ara encara estan presents a punts a les comarques del Pla de Lleida. Aquesta tarda augmentarà més la nuvolositat arreu de Catalunya, però no esperem precipitacions i les temperatures diurnes suaus, màximes entre els 14 i els 19 graus. De cara a demà augmentarà més la nuvolositat al matí amb aquestes boires del Pla de Lleida i els núvols de demà, sobretot a partir de mig matí al llarg de la tarda, donaran ruixats sobretot cap a les comarques del Prepirineu de Lleida. No seran ruixats molt importants, però alguna precipitació de caràcter sempre feble afectarà aquest sector. A la resta, força núvols i demà temperatures, si fa o no fa com les d'avui, o fins i tot una mica més altes, les màximes. Serà de cara a divendres, quan aquestes precipitacions seran una miqueta més extenses.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La sequera a Catalunya no afluixa. Avui les reserves de les conques internes amb prou feina superen el 16%, i aquest és el límit que marca el decret de sequera del govern per entrar en fase d'emergència. L'Agència Catalana de l'Aigua calcula que això passarà el dia 30 de gener. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta fase d'emergència portarà noves restriccions als més de 6 milions de catalans que viuen als 202 municipis de Barcelona i Girona que reben l'aigua de la xarxa Ter Llobregat. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, no ha posat calendari sobre quan passarà.
Fase 1 en les properes setmanes, a veure aquest 16,7 quan tarda a baixar d'aquestes conques del Ter Llobregat. Amb condicions normals està baixant una dècima cada setmana. Fase 2, el pla especial de sequera, igual que diu que entrem en fase 1 el 16%, o el que és el mateix 100 hectòmetres cúbics, quan ens quedin una reserva de 100 hectòmetres cúbics. Fase 2, quan ens en quedin 67. I fase 3, quan ens en quedin 37.
Si en els propers mesos no hi ha més pluges, l'Agència Catalana de l'Aigua calcula que durant la primavera s'entrarà a la fase 2 d'emergència. A més, el govern crearà un grup d'experts que s'encarregaran de preparar el pla de prevenció per preparar el país per si s'arriba al punt que hi hagi problemes d'abastament. Per altra banda, en fase d'emergència s'aturaran tots els projectes urbanístics, industrials i la construcció o ampliació de noves granges. I en els seus informes, l'Agència Catalana de l'Aigua també analitzarà si les activitats són viables quan s'estigui en situació d'emergència per sequera per evitar la sobreexplotació dels recursos hídrics del país.
Avui mateix la mateixa Agència Catalana de l'Aigua té previst reunir-se amb els ajuntaments de Vallirana, Riudecanyes i l'Empordà, tres zones on ja estan en fase d'emergència per la falta d'aigua, Pau.
Sí, en aquestes zones ja s'hauran d'aplicar els canvis que ara detallarem. Per altra banda, el govern de Vallirana ha avisat als veïns que ja poden tornar a fer servir l'aigua de l'aixeta. La setmana passada va prohibir-ne l'ús perquè l'aigua sortia tèrbola i no es podia garantir que fos potable. Recordem que aquest municipi del Baix Llobregat no està connectat a la xarxa i que l'agafa dels pous que té el seu terme municipal, que per la sequera han quedat pràcticament secs.
Fixem-nos, per tant, ara en les mesures concretes d'aquest pla que ha aprovat avui el govern. Les principals restriccions es notaran a les dutxes i als rentapeus de les platges, que s'hauran de tancar a tots els municipis de la costa catalana. A més, càmpings, hotels i parcs aquàtics tenen totalment prohibit reomplir les piscines.
Exacte, tampoc es podran fer festes de l'escuma ni fer servir aigua en usos lúdics i temporals. També queden totalment prohibides les pistes de gel temporals que tanta polèmica han provocat aquest hivern. En canvi, fins ara estava totalment prohibit el rec de parcs i jardins públics quan s'entrés a fase d'emergència. Amb l'objectiu d'evitar que morin els arbres i les zones verdes, el govern ha aprovat un canvi que permet el rec de parcs i jardins públics amb aigua regenerada o freàtica que no competeixi amb l'abastament d'aigua potable. També es demana que es faci amb el mínim d'aigua possible i que es faci durant les hores de menys sol per evitar que aquesta aigua s'evapori. L'objectiu és garantir la supervivència dels espais verds per assegurar-se que a l'estiu hi haurà refugis climàtics. Un altre dels canvis introduïts és el permís per omplir basses i llacs artificials amb aigua no potable, només aquelles que siguin refugis d'espècies en perill d'extinció i sempre amb l'objectiu de garantir la biodiversitat i la supervivència de la fauna. Per això també s'han establert nous cabals ecològics per a la Muga, el Ter i el Llobregat. Les mesures han de servir per mantenir l'aigua dels embassaments i fer que les reserves actuals durin més dies. L'Agència Catalana de l'Aigua creu que a la Muga l'aigua es podrà allargar 240 dies i a la xarxa Ter Llobregat 135. A la Muga, per sota de l'embassament de Darnius, el cabal mínim es reduirà de 135 litres per segon a 40 litres. Al Ter, per sota del Pasteral, es passarà de 2.000 litres per segon a 600, i al Llobregat, per sota de Sant Joan d'Espí, el cabal es reduirà a la meitat, de 500 litres per segon a 250. Però s'ha introduït una nova mesura que fins ara no estava prevista al pla de sequera. Per tal de mantenir la flora i la fauna dels rius i no acabar amb la biodiversitat de les conques, dos dies a la setmana, durant 6 hores, es deixaran anar cabals d'aigua més importants per tal d'oxigenar i garantir la supervivència de les espècies que viuen en aquests ecosistemes.
I com hem explicat també aquest matí en aquesta mateixa emissora, si la sequera no afluixa, finalment s'hauran de tancar les dutxes, els gimnasos i a les instal·lacions esportives.
Sí, això passarà quan s'entri en la fase 2 d'emergència per sequera. A la fase 1 es permetrà el rec de camps on es practiqui esport federat, però s'haurà de fer amb aigua regenerada o freàtica. A més, les entitats hauran de compensar l'aigua que gastin per regar a les seves instal·lacions. Això inclou restriccions a les dutxes, instal·lar mecanismes per reaprofitar l'aigua o reduir la que es gasta per netejar o al bar del recinte, per exemple. Si la sequera persisteix i s'acaba entrant a la fase 3, ja no es podrà regar res. Aquesta mesura afecta les piscines cobertes inscrites al cens d'equipaments esportius i les descobertes on es practica esport federat. De fet, aquestes, com que pateixen més evaporació, ja hauran de tancar les dutxes en la fase 1 d'emergència. La resta de piscines públiques o privades tenen totalment prohibit omplir o reomplir l'aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua sí que diu que parlarà amb els ajuntaments per veure com es pot garantir que hi hagi refugis climàtics de cara a l'estiu en aquells municipis que tenen piscines municipals. Així ho ha defensat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
El Pla Especial de Sequera, aprovat el 2020, ja prohibeix omplir totes les piscines. Totes. Nosaltres el que fem és una excepció per permetre l'esport, bàsicament pensant en els joves, la mainada, etc., del nostre país, i li posem unes condicions. Però la resta de piscines s'han de tancar totes.
Gràcies, Pau. I com veuen aquestes restriccions als propis centres esportius? Doncs li preguntem ara mateix a la Yolanda Latorre. Ella és gerent de l'associació que agrupa els empresaris dels centres esportius i del fitness de tota Catalunya. Senyora Latorre, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Aviam, com us afectaran aquestes mesures que ha aprovat el govern i que s'aplicaran quan entri la fase d'emergència?
Doncs, haig de dir que ara que ho sentia, teniu més informació vosaltres que nosaltres, perquè de la nota de premsa amb el resum d'acords del govern que nosaltres hem rebut, no semblaria ben bé tal com ho acabo d'escoltar. I en tot cas, evidentment que el tancament de les dutxes en la fase en la que s'apliqui ens afectaria de manera molt greument, perquè hem d'entendre que ara anem cap a l'estiu i la gent que faci esport, si no es pot dutxar, evidentment a l'hivern tampoc, però l'estiu encara és més greu. No obstant, en el tema d'ompliment de piscines, aquí només es parla de dues fases, semblaria que la 1 i la 2 són iguals, que es permet el reompliment parcial de les piscines, que s'entén que és la neteja, es permet sempre i quan es compensi aquest volum d'aigua que es perd, entre cometes, en el reompliment, es compensi amb el consum de la instal·lació, que és una de les coses que nosaltres havíem demanat, que nosaltres ens corresponsabilitzem de reduir el consum d'aigua, però que no ens diguin exactament on, sinó que ens deixin reduir el consum d'aigua allà on creiem que és menys perjudicial pel nostre negoci.
En tot cas, aquestes reduccions dels consums, vostès ja l'estan fent?
Sí, clar que les estem fent, però abans de la sequera. Estaven fent reducció de consums per un tema de sostenibilitat, de medi ambient i de costos.
En tot cas, és efectiva la mesura de tancar dutxes als gimnasos?
Però nosaltres creiem que no només és efectiva, sinó que és perjudicial, perquè defensem que els gimnasos són unes instal·lacions que gasten menys aigua a la dutxa de la que gastem a l'habitatge particular de cada un. I en tot cas, l'únic que es fa és traslladar el consum d'aigua, no evitar-ho.
En tot cas, ja per acabar, senyora Latorre, si aquestes mesures per sequera persisteixen, podríem estar parlant que hi hauria un risc de tancament d'alguns centres esportius i, per tant, de molts empresaris que haurien de cessar l'activitat a causa d'aquesta sequera?
Home, això és segur. Nosaltres tenim associats que la seva activitat és únicament classes de natació per nens i nenes i no són federats, perquè el conseller ha dit que les piscines federades es poden mantenir per garantir aquest esport en la mainada, però és que la mainada no només fa esport federat. Nosaltres tenim associats que només es dediquen a classes de natació a infants. Clar, si no poden tenir la piscina, li estan impedint desenvolupar la seva activitat comercial.
Iolanda Latorre, gerent de l'associació que agrupa els empresaris de centres esportius i fines de tot Catalunya, gràcies per atendre avui a l'Estel Migdia. Que vagi bé, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Més qüestions. Sequera, a banda, el govern espanyol ha decidit desclassificar informació oficial sobre l'espionatge amb el programa Pegasus a l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, després que ho hagi demanat, Sandra, un jutge de Barcelona.
El magistrat vol saber si el CNI disposa de llicència d'ús del programa, si va ser el centre o un altre organisme el que el va comprar l'empresa israeliana NSO Group i quines persones de l'organisme i de la firma van participar a la compra-venda. El govern espanyol ha parlat de desclassificació parcial. És la portaveu Pilar Alegria.
Se nos requiere por parte de un juez, de un caso en concreto, por eso nosotros llevamos a cabo esta desclasificación parcial sobre este asunto en concreto. Y en ningún caso, que quede claro por favor, esta desclasificación parcial va a afectar a la seguridad nacional.
En tot cas, la desclassificació és un fet de gran rellevància perquè és la primera vegada que un govern accedeix a fer aquest pas. El jutge vol tenir tots els detalls abans d'interrogar l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, el 26 de gener.
Tot això el mateix dia en què han sortit noves revelacions sobre l'operació Catalunya impulsada pel govern popular de Mariano Rajoy. Avui la investigació periodística de La Vanguardia i el diari Opunés explica que Rajoy va autoritzar la policia per investigar sense indicis el que era llavors fiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, i també empresaris com Sol d'Aurella, presidenta de Coca-Cola Catalunya.
Un suposat informe de la Unitat d'Assumptes Interns de la Policia fa una proposta de persones a investigar i el mateix document admet que les informacions rebudes són en major part d'internet i que no s'han pogut confirmar fins al moment. Sobre el fiscal en cap s'apunta els seus vincles amb Unió Democràtica i les comissions gestionades pels advocats d'aquest partit. La llista també assenyala possibles existències de posicions financeres a nom de Jordi Pujol a Suïssa. Pel que fa a l'empresària d'Aurella, el document diu que se la podria investigar per un possible irregularitat i posicions no declarades del patrimoni de la seva parella, Carles Vilarrubí, un empresari vinculat a Jordi Pujol.
En tot cas, tornant a aquesta desclassificació de documents que parlàvem abans, des del govern de la Generalitat pensen que ja era hora que el govern espanyol fes aquest pas endavant amb el cas Pegasus perquè el jutge pugui investigar definitivament el cas. Passem cap al Palau de la Generalitat. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El govern considera que és de justícia que el Consell de Ministres finalment hagi aprovat desclassificar la informació del cas Pegasus que afecta el president de la Generalitat, Pere Aragonès. La portaveu Patrícia Platja defensa que fa mesos que s'hauria d'haver fet aquest pas endavant, tenint en compte que hi ha informes de Citizen Lab i dels Mossos que avalen aquest espionatge als independentistes.
Una desclassificació d'una documentació que s'hauria d'haver fet ja fa molts mesos. Per tant, entenem que ara es fa el que ja s'hauria d'haver fet temps enrere.
Sobre l'operació Catalunya, el govern és partidari que l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, declari a la comissió que investiga el cas al Congrés i insta el PSOE a no bloquejar-ho, com ha fet altres vegades.
Gràcies, Judit. I precisament al Congrés dels Diputats avui ha començat el tràmit per eliminar de la Constitució el terme disminuït de l'article 49 de la Carta Magna. Per la via express, el PSOE i el PP han pactat la reforma per canviar aquesta paraula i substituir-la per discapacitats.
És l'únic acord que han aconseguit tancar els dos principals partits de l'Estat en els darrers mesos, després dels enfrontaments entre tots dos per la llei d'amnistia i per la investidura del nou president espanyol. Avui es fa el debat de la proposta que s'aprovarà dijous per portar la mesura al Senat, on s'aprovarà també definitivament. La reforma de la Constitució necessita el suport de 3/5 parts del Congrés, al qual s'arriba amb els vots del PP i el PSOE.
Més coses, perquè avui el govern espanyol també ha fet el primer pas per posar límits a l'accés dels menors a pàgines d'internet que ofereixen continguts per adults, principalment pàgines pornogràfiques. En vam parlar, recordant ara fa unes setmanes, en aquest mateix programa.
Es tracta d'implementar un sistema de seguretat que reconegui l'usuari i que eviti l'accés a la pàgina web si aquest és menor d'edat. Així ho explicava la ministra portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría.
Yo soy una persona adulta, en este caso además madre de un menor. Tengo un teléfono móvil. Si en algún momento yo quisiera acceder con mi teléfono móvil a algún contenido de alguna página para adultos, el teléfono móvil con esta aplicación que desarrolla la Agencia de Protección de Datos me reconocería y, por tanto, tendría la posibilidad de navegar en las distintas páginas. Sin embargo, si ese teléfono móvil lo hiciera de él uso mi hijo menor de edad con 10 años, la aplicación le reconocería y le imposibilitaría que accediese a estas páginas de contenidos para adultos.
La mesura està en fase pilot i es podria implementar tot l'estat a partir d'aquest proper estiu.
D'altra banda, atenció als fumadors, el mateix Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que equipara ara el tabac escalfat al convencional i prohibeix, per tant, que es vengui amb aromatitzants. A més, els paquets d'aquests cigars que s'escalfen hauran d'incloure avisos sobre el perjudici per a la salut que tenen, el conegut missatge de fumar mata.
El tabac que es fuma un cop escalfat no és una pràctica de consum gaire estesa a Espanya, però sí que es comercialitza a través de la marca IQOS. El reial decret aprovat avui per l'executiu espanyol especifica que els fabricants d'aquests dispositius no podran vendre tabac escalfat amb aromatitzants en alguns dels seus components, com filtres, papers per fumar, envasos o càpsules, o qualsevol altra tècnica que permeti modificar l'olor i el sabor dels productes del tabac. La mesura afecta només el tabac escalfat i no els vapejadors, que malgrat contenir nicotina en molts casos no són pròpiament productes derivats del tabac. La mesura entra en vigor d'aquí a 3 mesos.
A tot això, en 20 anys s'ha reduït considerablement el nombre de fumadors arreu del planeta. Si l'any 2000 fumaven una de cada 3 persones, avui només ho fan una de cada 5. Són estimacions que ha fet l'Organització Mundial de la Salut, que demana als estats que continuen implantant mesures per reduir el consum de tabac.
Ara mateix a la zona del planeta on més es fuma és el sud-est asiàtic, per davant dels països europeus, on fumen el 25% de la població. La intenció dels països és continuar aplicant mesures per reduir el tabaquisme. A Espanya mateix l'OMS calcula que és molt probable un decreixement del nombre de fumadors, ja que ara mateix fumen 10 milions d'espanyols.
I encara pel que fa a la salut, la grip arriba al seu pic màxim a Catalunya i aquesta setmana comença un descens dels casos després de dies complicats als centres sanitaris catalans.
Tot i haver superat el pic, segons dades del Departament de Salut, el nivell de transmissió continua sent elevat. En l'última setmana, els casos de grip diagnosticats pels professionals de l'atenció primària han baixat en tots els grups d'edat, excepte en els infants. En tot cas, Salut demana no baixar la guàrdia i recorda que l'any passat es va registrar un segon pic unes setmanes després del primer. Pel que fa al coronavirus, la incidència estimada baixa, així com els ingressos dels pacients afectats amb aquesta patologia.
Canviem de qüestió. A aquesta hora hi ha 4 persones detingudes acusades de terrorisme jihadista. L'operatiu policial ha començat a primera hora d'aquest dimarts amb entrades i registres de la policia a domicilis de Sant Pere de Ribes, Martorell i també Rubí.
Es tracta d'una operació conjunta dels Mossos i de la Guàrdia Civil per ordres de l'Audiència Nacional. De moment s'ha detingut una persona a Brians, una altra a Martorell i una més a Sant Pere de Ribes. L'altre detingut ha estat arrestat a Mèrida, a Extremadura. En el registre que s'ha fet a Rubí, la policia no ha trobat la persona que buscava.
I ens aturem ara a la ciutat de Barcelona, on el govern local es planteja crear una nova figura, és la de l'alcalde de nit, i que ha de servir perquè vetlli pel benestar i que s'encarregui també de coordinar l'activitat nocturna de la capital catalana, que en els darrers mesos, ho recordaran, ha generat conflictes de convivència.
La proposta l'ha llançat avui l'alcalde Jaume Collboni durant una entrevista a Televisió Espanyola, on ha explicat que és una figura que ja funciona a ciutats com Nova York, París o Londres i que té com a objectiu coordinar l'activitat cultural i d'oci que té lloc a la capital durant la nit. És Jaume Collboni.
L'alcalde de nit és un compromís que vam assumir en la campanya electoral, especialment amb el sector de la cultura i amb el sector de l'oci nocturn, per crear una figura que programi, que coordini i que faci mediació de l'activitat que té la ciutat per la nit.
Collboni no ha avançat cap nom que pugui ocupar aquest càrrec, però s'ha mostrat disposat a cedir-la a d'altres formacions.
La proposta, tal com l'ha fet Collboni, no la comparteixen des de la patronal de l'oci nocturn de la ciutat, que demanen que, a més que un alcalde, el que fa falta és un coordinador que conegui, diuen, el sector de l'oci nocturn i els seus problemes. D'altra banda, encara a Barcelona, els turistes puntuen amb un 8 la sensació de seguretat quan visiten la ciutat. És la mateixa nota que li posen al transport públic de la capital catalana.
Són dades d'una enquesta que ha fet l'Observatori del Turisme a Barcelona, que ha permès fer un retrat de com és i quin perfil és el més comú del turista que visita Barcelona. És el d'una persona de 36 anys que viatja amb la seva parella, que arriba amb avió i que s'està de mitjana 4 nits a la ciutat.
I un últim apunt encara de la capital. Avui s'ha presentat la 20a edició de l'ICE. És el Saló de l'Audiovisual de referència a tot el món que es torna a celebrar aquest any a Barcelona.
Amb un 30% més d'espai i 1.300 expositors, es preveu que sigui l'edició més gran de la història. Els organitzadors esperen superar l'assistència registrada el 2023 de 58.000 persones amb participants de països com la Xina, el Regne Unit, Alemanya i Itàlia. El director general de l'ICE ha destacat que Barcelona té l'oportunitat de liderar el mercat audiovisual a Europa i de ser la seu permanent del Saló. L'espai del Saló ICE es dividirà en 7 àrees tecnològiques dividides en la secció d'àudio, producció de contingut i distribució, senyalització digital, educació i tecnologia, enllumenat i escenaris, edificis intel·ligents i sistemes de comunicacions unificats.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Vinga, obrim informació esportiva a aquesta hora, Pol, perquè aquesta nit torna la Copa del Rei amb els vuitens de final.
En joc avui, Getafe-Sevilla a les 8 del vespre, Atlètic de Bilbao a la Vés a les 9 i Tenerife-Mallorca a les 10. Demà serà el torn del Girona, que rep a Montilivi el Rayo Vallecano amb l'objectiu d'oblidar l'empat amb l'Almeria. Mitchell fa una crida a omplir l'estadi.
Demà és un partit que ens donaria estar a prou de fer història, estar en semifinals de Copa del Rei seria un partit només. Per mi és un partit molt important i necessitem a la nostra gent. Junts som més forts.
Dijous, però, arriba al plat fort amb l'Unionistes Barça a 8:15 i el derbi entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid a 9:15. Els matalassers volen venjança després de l'eliminació de la Supercopa.
I encara sobre aquesta Copa del Rei ja sabem quan serà el sorteig dels quarts de final.
D'aquí a 3 dies, el divendres a 1:00 PM, l'habitual sala Luis Aragonés de la Ciutat del Futbol. Allà coneixerem els emparellaments de quarts de final de nou a partit únic i el camp de menor categoria. Recordem, però, que el sorteig de vuitens a principis de gener es va posposar per l'ajornament de diversos partits per la pluja. Caldrà veure, doncs, si es poden disputar tots els partits amb normalitat.
I ho dèiem també abans a la portada, cara i creu pel Barça als Premis de Best.
Aitana Bonmatí va guanyar el guardó a millor jugadora de l'any, corona un 2023 impecable, aconseguint la Champions amb el Barça, el Mundial de Seleccions amb l'Espanyola i la pilota d'or a títol individual, un reconeixement unànime del món del futbol que s'ha tornat a repetir aquesta nit a Londres. Bonmatí ha fet història.
Hace dos semanas, cuando acababa el 2023, me entró cierta nostalgia. Ha sido un año excepcional, único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo.
Leo Messi ha guanyat el premi en categoria masculina per davant de Haaland i Mbappé. Cap dels tres jugadors es va presentar ahir a la gala de premis, però aquest va ser l'únic guardó individual que va veure el Barça. Ni Cata Coll com a millor portera, ni Jonathan Giraldez com a millor entrenador femení van obtenir premi. Creia Giraldez que, més enllà del seu premi, faltaven blaugranes a la llista.
¿Por qué no está Patri Jarro, no? Por ejemplo, o por qué no está Caro, que es una de las jugadoras más desequilibrantes del mundo, por no decir la que más. Una de nuestras centrales, Mapi o Irene, con la temporada pasada que hicieron, creo que merecían también estar ahí, o Frido. Bueno, hay cosas que a nivel profesional están muy claras, pero desconozco cuáles son los criterios.
Pel que fa a millors de l'any, sí que van aparèixer més d'Aitana els noms de Lucy Bronze i Keira Walls. L'espanyola Olga Carmona va ser també premiada dins de les 11 millors del planeta.
I atenció a aquesta notícia, perquè un jutjat de Madrid podria suspendre cautelarment el VAR.
Un particular, Francisco López, fa 7 anys que reclama que el concepte del videoarbitratge és seu i exigeix 300 milions d'euros a la Federació Espanyola de Futbol per haver plagiat, diu, la seva idea. El jutjat mercantil número 6 de la capital ha de decidir avui si pren mesures cautelars o no, un fet que podria deixar en l'aire el futur del VAR a tot Espanya. L'home alega que va registrar el projecte VAR l'any 1999 i una segona vegada el 2006 sota el nom de El Futbol del Siglo XXI.
I un darrer apunt de futbol, Pol, el jutjat d'instrucció número 4 de Pamplona ha decidit arxivar la causa contra els insults racistes al jugador del Madrid, Vinícius Júnior, en no poder identificar-ne els autors.
El jutge creu que podrien ser constitutius d'un delicte, però es veu obligat a tancar la causa en no tenir dades suficients per conèixer la identitat dels autors dels insults. La selecció espanyola i la brasilera, recordem, jugaran el mes de març un maig contra el racisme i la violència al futbol, que comptarà precisament amb la participació del mateix Vinícius.
En bàsquet ja s'han resolt també els emparellaments dels quarts de final de la Copa del Rei i la Reina.
En categoria masculina tindrem derbi, Barça i Baxi Manresa es veuran les cares a partit únic divendres 16 de febrer a les 6. Pel que fa al Real Madrid, coincidirà amb l'UCAM Murcia en l'eliminatòria, que serà un dia abans, dijous 15, també a les 6. D'altra banda, Gran Canària s'enfrontarà amb el València Bàsquet dijous 15 i Unicaja, en aquest cas contra Lenovo, el divendres 16 a les 9. En categoria femenina, l'Unigirona jugarà contra Estudiantes, la jornada inaugurarà la Huelva el 21 de març a 9:15 del vespre. La resta d'enfrontaments, València IDK, Perfumeries Avenida Guernica i Saragossa Ferrol.
I amb motor, curta ració al Dakar per la mort de Carles Falcón, el pilot tarragoní de motos, que va accidentar-se a la segona etapa.
Així ho ha anunciat el seu equip Twin Trail en un comunicat on assenyalaven que la causa de la mort eren els danys neurològics causats per l'aturada cardiorrespiratòria del moment de l'accident. Falcón s'accidentava a la segona etapa del Dakar en caure i colpejar-se contra el terra. El govern català, a través de la seva portaveu, Patricia Plaja, ha lamentat avui la mort de Falcón.
El nostre sentit condol a la família, als seus companys d'equip i també als amics de l'empresari i esportista.
Informàtic de professió va deixar-ho tot per anar al Dakar amb el seu gran amic Isaac Feliu.
Pel que fa a l'etapa d'avui, Pol Sainz és encara més líder.
Malgrat que Sebastián Loeb ha guanyat la jornada d'avui, Loeb continua amb aquests 20 minuts per darrere. En aquest cas, sobre Carlos Sainz, haurà de defensar la renda, per tant, el barileny durant les tres etapes que li queden aquest rally Dakar. Sainz ha creuat la meta segon avui, seguit de Serradori. En motos, mateixa situació, Ricky Brabec ha estat segon avui, però segueix líder, escapat per davant de Ross Branch, el sud-africà. L'etapa ha estat per l'holandès Van Beveren.
Estel migdia.
programa avui amb l'últim minut cultural per la primera cançó conjunta que publiquen el duet, tots dos membres dels Fets, Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves. Filla clau, m'aixecava i rentava els mans. La cançó que porta pel títol Meva és una reivindicació feminista i una denúncia de les relacions tòxiques.
El tema s'emmarca en la gira que Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves porten fent des de fa 2 anys i que continua aquest 2024. Tots dos ja treballen en una nova cançó que veurà la llum en els propers mesos.
Doncs escoltant aquesta cançó acabem programa per avui. Nosaltres ja ho saben, tornarem demà al mateix lloc i a la mateixa hora us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda. Era teu.